I si ho recorden, ens queda pendent encara un dels temes més importants que van tractar el Servei d'Urgències Municipal en les seues emergències l'any passat. Parlem de les urgències cardíaques. És la tercera en atencions del SUM en l'ambulància municipal i avui anem a parlar sobre això, sobre més que com previndre, com actuar, també com previndre, evidentment, en aquests casos, amb temes d'urgències cardíaques, amb l'Álvaro Gaseni. Álvaro, bon dia.
Hola, bon dia, Dani.
Dèiem que és la tercera, vam parlar de tot el tema de traumatismes, vam parlar de tot el tema de psicològics, i ens queda encara parlar del cor, un òrgan vital.
Sí, un múscul que està bombejant, està treballant les 24 hores del dia fins que morim, no t'hi descans.
Des d'abans de néixer, podríem dir,
sí,
ja està treballant.
Sí, és el primer que es forma i a partir d'aquí l'hem de cuidar una miqueta.
L'hem de cuidar una miqueta i cuidant-lo i sense cuidar-lo, perquè a vegades cuidant-lo també passa, doncs podem tindre una sèrie de patologies, de símptomes que evidentment requeriran d'una atenció mèdica urgent i que avui volem explicar com afrontar, per exemple, un infart, un atac de cor o inclús una angina de pit. Ara explicarem també les diferències o, per exemple, també les arritmies. Avui, urgències cardíaques al torn de guàrdia. Parlem avui sobre el cor i sobre com afrontar un procés d'emergència, d'urgència, amb temes de cor. Aquí entenc que sí que ja pren protagonisme la paraula emergència, potser perquè hi ha aquí un risc vital, podríem dir, Álvaro.
Sí, parlem de que a nivell sanitari, a nivell professional, l'emergència cardíaca és tan apassionant com a perillosa. Té molts factors, té moltes derivades. L'estudi del mateix és apassionant en si, però a la vegada és quan s'implanta, quan tens una patologia cardíaca és perillosa, és greu i s'ha de treballar i s'ha de assistir amb conseqüència.
Comencem a veure si et sembla parlant del... Entenc que el més... les màximes atencions vindran, entenc, per atacs de cor, per infarts, i em sembla que el tema cardíac, tot i que encara no està al top, diguem-ne, de les estadístiques del SUM, és un tema que preocupa en general la comunitat sanitària perquè cada cop més estan havent o bé infarts o bé ictus, i per tant estem amb un tema que és molt paregut, que són aquests coàguls que es formen dins de les nostres artèries, de les nostres venes.
Sí, inicialment podem trobar una arrítmia cardíaca, que en principi no seria una arrítmia cardíaca benigna, estem parlant de les benignes, que no seria una urgència o una emergència, més ben dit, una emergència com a tal. El que passa és que el fet de que el múscul cardíac no batega de manera rítmica, de manera normal, se pot produir... perdó, un petit coàgul, i aquest coàgul és el que genera els ictus o també els infarts. Depèn d'allí on se ficarà l'ictus, el coàgul pot produir un taponament d'una artèria pulmonar, d'una artèria que rega el cervell o el cor.
En aquest sentit, ens fixem en el cor, que com dèiem és, diguem-ne, en índex d'atencions el tercer de l'any passat. Entenc que s'ha de saber diferenciar una mica, i això és una qüestió una mica clínica, entre el que és l'infart i el que és l'angina de pit. De fet, la, diguem-ne, l'embossament està. La diferència és si és total o parcial.
Sí, exacte. L'angina de pit, el coàgul que es deposita en algun dels vasos que irriguen i oxigenen el nostre cor, se queda d'una manera que no tapona completament el vas i deixa que la sang pugui fluir per aquella petita llum que deixa el coàgul, però la clínica acostuma a ser bastant pareguda. Dolor al pit, irradiat al braç o a la mandíbula o a l'esquena, sudoració profusa, una sudoració d'aquelles que no són normals, ¿vale? Que tu veus que aquella sudoració no és normal, pell pàl·lida, i pot ser una de les diferències més reals que hi ha, o més evidents que tu pots descriure entre un infart i una angina de pit, és que la persona que té un infart té la sensació de que s'està morint.
Clar. Entenc que aquesta és la clau, no podríem dir, de què determina, no? Si realment allò que estem patint, no? Que ens diem, em fa mal el pit,
sí,
hi ha una
sí,
provocació, sí. Diguem-ne, una afectació al cor.
Sí, sí, sí. Llavors, nosaltres quan arribem fem...
L'important que davant d'aquests símptomes no dubtem en cridar al SUM, al 977-45-70-00.
Si recordes, l'últim programa que vam fer, el tema de les crisis d'ansietat, s'assembla perquè quan una persona té una crisi d'ansietat té uns símptomes pareguts, no tan potents com seria l'infart o l'angina de pit, però a la mínima que nosaltres tenim una sensació d'opressió cardíaca, trucar als serveis d'emergència per a descartar que no sigui una angina de pit o un infart. Llavors, el que estàvem dient és que quan nosaltres arribem, monitoritzem, fem un electro de 12 derivacions i a partir d'aquí ja sabem realment quina és l'abast i on està depositat l'infart, si és anterior, posterior, o si realment no és un infart i és una altra cosa.
I a partir d'aquí doncs podeu fer també aquelles atencions. En aquesta línia ara parlarem de davant d'un infart, com evidentment heu d'actuar. Entenc que aquí pot passar que la persona quedi inconscient i que evidentment hi hagi una parada cardiorrespiratòria, i aquí entraríem una mica més això amb més celeritat, no? L'urgència potser es converteix en emergència i allí hi ha un risc vital i cal recuperar aquella persona, si es pot, evidentment. Ara en parlarem, però ja que penso en el cor, moltes vegades ens fixem en un tema que és un tema a vegades una mica tabú, perquè no ens agrada parlar-ne, i sobretot quan va relacionat amb els més petits, que és la mort súbita, que és un factor que encara a dia d'avui, i respecte doncs als més menuts, es desconeix el seu origen, tot i que puguen haver síndromes que puguen patir els menuts, que puguen provocar o que siguin més propensos a patir morts súbites, és encara el gran desconegut respecte al cor.
Sí, encara no hi ha llum sobre la mort súbita en petits, i bueno, l'únic que s'ha de fer en aquest cas és tractar el més aviat possible el pacient que ha tingut una parada cardiorrespiratòria, iniciant les maniobres de suport vital bàsic, que serà la reanimació, les compressions i l'oxigenació via bocanàs en petits, i la desfibril·lació el més aviat possible quan es pot fer, clar.
Clar. Amb el tema de la desfibril·lació, i evidentment, anava a comentar-te, la mort súbita no és el mateix en petits, diguem-ne, que en adults, que moltes vegades sí que en tema d'adults, tot i aquests possibles síndromes, i ho hem vist als terrenys de joc de futbol, per exemple,
sí.
Les morts súbites. Suposo que també té relació en que són persones que fan alts esforços, persones que podrien dir, entre cometes, castiguen aquest múscul tan important.
Sí, és un síndrome de Brugada, ¿vale? I entre diversos factors, un dels factors principals és el treball, l'esforç físic com a tal. Quan estic dient físic és perquè el cor se'l fica en tensió, se'l fica en batecs, en freqüències cardíques altes i en esforços com a tal. I la paret del múscul cardíac cada vegada es fa més gran, més gran, més gran, fins que arriba un moment que es produeix una aturada una aturada cardíaca sense cap, sense previ avís, i allí s'acaba, no?
I doncs això ho hem vist amb molts els molts futbolistes, doncs, que lamentablement ens han deixat, doncs entenem, doncs, evidentment, perquè és un múscul, i com qualsevol part del cos, aquesta molt important, l'hem de saber cuidar moltes vegades, perquè a diferència d'altres parts del cos que les veiem, podríem dir, o que les intuïm, i que tenen una recuperació diferent, el cor pot fer algun avís, però evidentment és molt, molt diferent. Parlem sobre la desfibril·lació per entendre'ns, perquè evidentment fins fa un temps això només quedava a les mans, podríem dir, dels professionals sanitaris amb aparells mèdics complexos, i des d'uns anys cap aquí els municipis, les ciutats, els establiments, les zones de gran afluència de gent, zones amb sectors de població de risc, han anat cardioprotegint-se, i la Cala no és un que no ho ha fet. Al contrari, ha complert els seus deures, i per cert, a fons dies explicarem que en seguirà complint perquè vol ampliar el seu parc de desfibriladors DEA. Què és el DEA? Álvaro, ja que tenim aquí, t'ho preguntarem i segur que ens resoldràs molt bé el dubte.
Sí, el DEA és una màquina, és un aparell. Les sigles vol dir desfibrilació externa automàtica o semiautomàtica, que seria DESA. I aquest aparell que fa és fer un electro, bàsicament, quan tu li fiques els electrodes a la persona, són dos electrodes grans, que fa una tira d'electro, i la màquina desxifra si el batec del cor, si en cas de que n'hi haiga, se pot desfibrilar o no. Pacient inconscient on no té batec cardíac efectiu, vale, pot estar el cor totalment parat, o pot tindre el cor a mitja marxa, com podríem dir, perquè ens entenguin tots. I llavors és quan desfibrila. Vale? L'aparell veu que
ha d'haver un mínim batec perquè l'aparell ho pugui fer.
Sí,
no?
Hi ha una fibrilació, una arrítmia que es diu fibrilació ventricular o taquicàrdia ventricular sense pols, que és un mínim batec el qual l'aparell li dona una descàrrega elèctrica.
Per tant, vale? Li vol donar intensitat en aquell batec, no?
I el cor el que fa és tornar a bategar i recupera la persona. Això és un desfibrilador. Poden ser monofàsics, bifàsics, poden ser automàtics, poden ser manuals. El que es fiquen a les escoles, el que es fica als serveis públics, són totalment automàtics. No hi ha perill de que puguis empitjorar el pacient. Tot el contrari, tot el que farà serà per a millorar. I el que sí que s'ha de tindre és una formació pel personal que l'utilitza, per a que, a part de la desfibrilació, se pugui realitzar una compressió i un suport vital bàsic.
És a dir, que abans, si no hi ha aquest mínim pols, per entendre'ns, aquest mínim batec del cor, fer les tècniques de reanimació, que tothom hem vist a través de la televisió moltes vegades, però que em sembla que ningú s'ha posat davant d'aquests maniquís a practicar-ho, no? I per tant, és la primera part, saber com afrontar-ho, i evidentment després, davant d'una situació, saber quins són els procediments a actuar, sobretot quan pensem que estem treballant, doncs, com molt bé dius, en centres educatius, també en zones on hi ha molta afluència de públic, en zones esportives, perquè evidentment, doncs, fent esport el cor també treballa més, i per tant, doncs, vulguem que no, s'ha de tindre tot això molt ben controlat.
Sí, així és. I entre d'altres coses, la utilització del DEA està comprovat, hi ha estadístiques damunt de la taula que una aplicació de suport vital bàsic imminent amb una aturada cardíaca i una desfibrilació
a
menys de 8 minuts salva moltes vides, així que sense por, la gent que tingui la mínima formació que es necessita, que és el carnet de desfibrilació, i avant,
i a salvar vides.
Sí, sí.
Que és el que feu vosaltres des del SUM cada dia al 977457000, bé salvar vides o bé ajudar les persones que tenen una urgència, doncs, a poder arribar als centres sanitaris. Álvaro Gaseni, tècnic del SUM, gràcies com sempre per haver-nos acompanyat al torn de guàrdia a cuidar-nos del cor. Fins la propera.
Vale, Dani, gràcies.